mà innocent.
Avui no és una mà innocent, sinó moltes, eh? Moltes. Quatre. Aquesta nit deixarem reposar el format habitual de l'entrevista perquè estem d'aniversari. Un dia com avui, fa 30 anys, naixia Catalunya Ràdio. La veu d'un joveníssim Miquel Calçada va donar el tret de sortida a l'emissió en proves.
Són les 0 hores, 0 minuts del dia 20 de juny del 1983. Comencem en aquest moment una feina volguda i important. La posta en marxa de Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana...
Aquell 20 de juny de 1983, el 106.8 del dial, Catalunya Ràdio encara no emetia programació, això va arribar unes setmanes més tard, concretament el 8 de juliol, a les 8 del matí, van arrencar, llavors sí, les emissions regulars.
Jo m'imagino que el senyor Miquel Calçada no està, però fins aquí al dalt de tot, de sentir aquestes paraules seves, però ja li preguntarem. No podem obviar que es tracta d'un aniversari amb un gust agradolç, marcat d'una banda per la bona feina feta durant aquests anys, de l'altra per l'amenaça d'acomiadaments. Per això, en aquests temps de crisi i d'incertesa, volem parlar del paper dels mitjans públics, ara que tot allò que porta aquest adjectiu es posa en qüestió. Però no és per això que tenim aquí en Miquel Calçada, primera veu, i per parlar de moltes altres coses, sinó que també tenim l'honorable Josep Manuel Tresserres, professor de periodisme i comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Cultura. Molt bona nit.
Molt bona nit.
La paraula honorable dels...
Sí, queda, queda...
Queda per tota la vida, no?
Això té molt més de 30 anys i em sembla que potser s'hauria de deixar estar, ja.
No, sí, es podria deixar estar, però aquests veient tractaments, les coses com estan en les enquestes, potser torna, això de l'honorable.
No crec que torni. Hi ha accidents que passen una vegada i ja està, ja va passar i...
Bueno.
I l'altra cosa és que canvien les majories, que això és una cosa molt saludable.
Però aquest líder que teniu que sembla l'Enric Vuitè, igual et diu, va, vinga, torna.
No, jo crec que és molt intel·ligent i que s'haurà de trobar gent jove amb empenta per tirar endavant la nova etapa que toca.
Home, sí, joves, ho sou els dos.
No, el Miquel és jove, jo no sóc tan jove.
Perquè tu talles el cabell d'aquesta manera, que sembles un lluitador d'aquest de wrestling, no?
Fa molts anys vaig descobrir que era el més pràctic donat les circumstàncies, i l'important eren les circumstàncies.
Dissabte passat va ser al Centre Artesà Tradicionarios, i no precisament per fer artesania. Els treballadors de Catalunya Ràdio ja estaven celebrant un acte reivindicatiu per aquests 30 anys. Si n'haguessis de fer un titular, quin triaries?
A mi em va semblar que el que es va demostrar és que els treballadors d'aquesta empresa continuen tenint una vinculació amb l'empresa que és més que laboral, i que hi ha un compromís, que hi ha la consciència clara de que es serveix un projecte col·lectiu, que es compleix una funció social que va més enllà, ja dic, de l'estrictament laboral, i a mi això em sembla que es va fer visible i patent.
Tenim amb nosaltres, com dèiem, a Miquel Calçada, periodista, tal com sentia en primera veu de Catalunya Ràdio, on va treballar durant 13 anys, i que aleshores es deia d'una altra manera, es deia amb un àlies, no? Un àlies d'un famós joier parisenc.
Sí.
Mikimoto, bona nit.
Bona nit. I japonès, també.
I japonès, això. Sabem que s'has cansat d'escoltar-te amb aquella veu dolça i virginal.
No.
No?
No, home,
i quants anys tenies?
Cada matí m'ho poso. Escolta, jo aquí tenia exactament 17 anys i res, em faltava molt poc em faltaven dos mesos per fer-ne 18, i el senyor Josep Maria Francino va creure que per aquest projecte era bo que hi hagués una veu jove i nova.
Molt bé.
I aquí estic.
Doncs anem a parlar dels nostres blocs que tenim ganes de comentar.
Doncs sí, dividirem aquesta tertúlia en tres blocs temàtics. El primer el volem dedicar a mirar enrere per analitzar què ha significat i què significa Catalunya Ràdio per vosaltres i també per al país, però també per parlar de la professió i de les experiències viscudes. Let's all
sing like the birds. Dies de ràdio, Woody Allen, 1987.
Les velles anècdotes de la ràdio m'apassionen i en sé centenes. Les he anat recopilant amb els anys. És una afició que tinc. Anècdotes, rumors i detalls desconeguts sobre la vida de les estrelles. I recordo moltes vivències personals de quan era petit i escoltava un programa de ràdio rere l'altre. Aquesta nena que canta agradava molt a casa meva. Era una de tantes. Avui no en queda res de tot allò. Només els records.
Esperem que no haguem de parlar amb temes tan nostàlgics ara mateix, però si mireu enrere, quina vinculació emocional, què recordeu com a oients, per exemple?
Digues. No, ara comentàvem abans d'entrar, que ens hem trobat, comentàvem això de que, de fet, clar, 30 anys vol dir que per molta gent això ja és la banda sonora de la seva vida, no? I jo, que vaig conèixer la ràdio de molt petit escoltant tambor, doncs també sento que aquesta emissora és una mica la banda sonora de la meva vida. I molts programes que en un moment determinat han sigut molt, molt importants, i els que m'he enganxat o que he tingut molt presents. I, a més, això proporciona un star system, un registre de veus, i jo crec que ha sigut això. I després, ja des d'un punt de vista, si voleu, diguem-ne, una mica més rebuscat, però que jo crec que és important, és que quan va aparèixer aquesta emissora hi havia hagut esforços de fer alguns programes de ràdio i alguns esforços prou heroics per introduir el català a la ràdio, i hi havia hagut l'experiència ja de Ràdio 4, però realment no hi havia bufetades per tenir llicències de ràdio, perquè hi havia el convenciment de que no hi havia mercat per la ràdio en català. I el que va fer aquesta emissora va ser demostrar que, malgrat el franquisme, la cultura catalana i la llengua catalana eren vives, i que era possible treballar per l'existència d'un mercat català. I en aquests 30 anys el que s'ha produït és, en l'únic mitjà de comunicació que s'ha produït és en la ràdio, en què d'una situació de partida en què el paper del català era absolutament relegat i marginal, en aquests moments és la llengua predominant en termes d'audiència en el país, no? I això em sembla que és un èxit que no s'ha produït de moment amb cap altre mitjà de comunicació.
Una de les coses que hi ha de la ràdio, diguem-ne, una mica antiga, és una tendència que hi havia de totes les emissores de fer allò que es deia els discos sol·licitats. És a dir, algú que deia, per la senyora tal, que avui és el seu aniversari, li posem aquest disc. Doncs bé, nosaltres tenim un disc sol·licitat. Ni més ni menys que el Pere Escobar, company nostre. Mm-hmm. El Pere Escobar, quan tenia cabell, perquè ara és una mica així, tipus Tresserres. Exacte, en el Club de la Mitjanit, feia aquesta petició al Miquel Calçada, disco sol·licitat de Pere Escobar.
Que t'expliqui què va fer el dia que va entrar al control central i va veure unes màquines enormes i va dir, hosti, quins cables més xulos, i va canviar els cables. I va sortir Catalunya Ràdio i RAC 105 per la mateixa freqüència durant una bona estona. Entre altres coses, perquè aleshores el control central estava al vàter de senyors.
Doncs bé, explica-ho.
Vaja, no ho sé. Home, d'anècdotes en trobaríem moltíssimes, perquè la veritat és que, en fi, era a més d'una ràdio que començava, la majoria de la gent que treballava a Catalunya Ràdio, em sembla que la mitjana d'edat era de 25-26 anys, o fins i tot més jove, i per tant per molta gent era la primera feina. Aquesta anècdota concretament no la recordo, no recordo haver canviat cables.
Li direm.
Recordo haver fet altres barrabassades, per dir-ho així. No, però a mi el que sí que m'agradaria és remarcar això que havia dit el professor Tresserres, concretament primer aquesta connexió emocional, és a dir, quan parlaves de la gent d'aquesta casa que tenia, a més, aquesta connexió i que s'escapava de la cosa o de la qüestió estrictament laboral. I em sembla que la ràdio, en general, és, diria, el mitjà que connecta millor amb el receptor, o connecta d'una manera molt especial, no? I difícilment amb la televisió o amb altres mitjans ens pot afectar tan emocionalment quan es canvia un columnista o quan es canvia un programa o la grella salta un programa, etc. En canvi, la ràdio, això és molt important, no? I després la qüestió del mercat en català. Efectivament, ara no ens en fem una idea, però l'any 83 aquesta casa va haver de començar de zero pel que fa a la qüestió lingüística, i això que pot semblar doncs una qüestió sense importància, personalment, i perdoneu que personifiqui, doncs la tendència meva doncs era d'escoltar o d'haver escoltat en català Ràdio 4, no? I Ràdio 4, que també s'havia hagut d'inventar el català, doncs, que parlava, o l'estàndard de català que parlava, era el que s'havien inventat, i que era mig camí entre realment un estàndard i una llengua més aviat literària, no? I per tant mancaven molts minuts per arribar a les hores en punt i anàvem a buscar sempre aquella paraula que era més allunyada de la llengua que en principi ens havia interferit d'alguna manera. No?
D'aquí una hora aproximadament, el responsable de la UAL, UAL perquè us coneguin tots, és Unitat d'Assessorament Lingüístic, i l'Enric Gomà, que és el nostre col·laborador en Filologia Recreativa, tindran ocasió de trobar-se aquí i de parlar sobre la llengua que es fa servir. Jo no sé si el Josep Manuel Tresserres ha estat mai a l'altre costat del micròfon com a conductor, perquè clar...
Com a conductor, no. Ara... Sempre he anat a remolc una mica d'alguns conductors. He vingut a molts programes, la veritat, però sempre escadusserament o col·laborant, però sempre de la mà d'algun mestre director o mestra directora.
Quina herència vas deixar, Joan Manel?
Perdona?
Quina herència vas deixar quan eres el responsable últim de l'emissora?
Jo crec que respecte a la ràdio, sincerament, no una herència rellevant, perquè no hi va haver en aquells moments grans transformacions. Em conformo i n'estic orgullós de dir que justament vam interferir molt poc des de fora, que no és poc, és a dir, que realment nosaltres el que ens vam trobar és un projecte de llei de reforma de la corporació que costava molt, que havia costat molt, i que jo havia vist des del CAC, i aleshores, parlant amb el president Montilla en aquell moment, quan hi havia canvi de govern, hi havia sempre la temptació de canviar totes les cúpules, i jo li vaig dir que em semblava que no hauríem de canviar ningú fins que hi hagués la nova llei, i que amb la nova llei a la mà, que atorgava molts poders al Parlament, que aleshores fos el Parlament qui procedís a la renovació de càrrecs. Vam parlar en aquell moment amb el Joan Majó, que era el director general, sí. Bueno, llavors era director general, sí. però era, diguem-ne, el número 1 de la corporació, i ell va acceptar, juntament amb els directors de la televisió i la ràdio, doncs obrir un període de provisionalitat, i aquí va funcionar. Aquí va ser tot prou complicat aprovar la llei, aplicar-la, perquè després no era tan fàcil d'aplicar, perquè hi havia moltes clàusules de dos terços, i això va provocar alguns problemes, però jo crec que va ser una etapa, diguem-ne, de poca ingerència externa a la corporació i una etapa d'adaptació a la nova realitat. Mm-hmm.